COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Dijous avui, 15 ja, 15 de novembre del 2018. I hores d'ara amb una temperatura a la ciutat de Lleida de 17 graus. Fa una estona plovia, després lluïa el sol. En fi, jo crec que avui li preguntem a l'Anna Borrell què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà la previsió meteorològica. Farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estaran nosaltres avui des de Advocats, des del bufet de Gonzalo Advocats. També parlarem de salut i nutrició amb el Cristian Didier i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, la nieve en la COPE. Sí, sí, ja hem aparcat les escapades de COPE i arriba una nova temporada de la nieve en la COPE. Amb David Velasco on ja farem una repassada perquè tenim estacions obertes des del passat 1 de novembre i també del que ens han preparat les que obriran en aquests propers caps de setmana. Tot això fins a les dues. Però abans, com et deia, aquesta previsió meteorològica, que avui més que mai la necessitem. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel ennuvolat al sud de Lleida amb precipitacions. Al nord només hi ha intervals de núvols. No esperem que caiguin precipitacions cap al sector del Pirineu. I les temperatures han de baixar una mica. La màxima marcarà 21 graus a Lleida, també a Balaguer, 18 avui a Tàrrega, 17 graus a la Seu d'Urgell i fins als 16 a Viella. El vent continua suau i bufa de l'est. Demà divendres continuarà el cel ennuvolat. A la meitat sud no descartem precipitacions, però més febles. I les temperatures, les màximes no variaran, les mínimes, en canvi, baixaran també. Arribarem als 10 graus a Lleida, Balaguer i Tàrrega, a 4 graus a la Seu d'Urgell i fins a 1 a Viella. Pel que fa al vent, bufarà de l'est i al nord-est i es mantindrà suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos d'aquests que és increïble que passin, però passen. Mira, el podríem posar, si no fos per la gravetat, a l'espai del Joel Carnicer de Algú ha fet. Detingut a la Seu d'Urgell un conductor en estat etílic que circulava amb una roda destrossada i sense punts al carnet. L'home de 51 anys i veí de la capital, el Urgellenca, ha fugit d'un control i ha investit lateralment les patrulles que intentaven aturar-lo. I afortunadament, perquè aviam, podia haver-se carregat, amb perdó de l'expressió, qualsevol persona que es posés o que anés circulant pel mig de la via, de la carretera, no hi ha hagut cap mena de ferit ni pèrdua de vida humana. En estat etílic, amb una roda destrossada, sense punts al carnet, què al·legarà? Perquè suposo que anirà a judici. Què al·legarà? Que no sabia el que feia, que havia escoltat veus. Això s'està escoltant aquests dies al judici del crim d'Alfarràs, que no sabia el que feia, que com que havia begut, doncs no és responsable del que havia fet, perquè, clar, l'alcohol li havia pres possessió dels seus actes. Sisplau, que afortunadament no hi ha hagut que lamentar cap mena de dany física. Avui, en plana local, Fèlix La Rosa ha estat al marc de la trobada anual amb el Col·legi de Periodistes i ha parlat de moltes coses que anirem desgranant aquests propers dies, algunes força interessants. Ha explicat els quatre eixos en els que es fonamenten totes les actuacions que ha dut i que durà a terme a la ciutat de Lleida. També ha anunciat, doncs, un tema menor, però que acabarà sent titular a tot arreu i que nosaltres, doncs, també te l'oferirem, i és que ha decidit ja canviar quatre noms dels carrers franquistes de Lleida i en manté quatre més que es van acordar durant la democràcia. Fèlix La Rosa.
Demanaré que es retirin els noms al carrer Alcaldereny, a l'avinguda del senyor Joan Recasens, dic això perquè sembla ser que no va ser ni alcalde, al carrer dels germans Recasens, i a més també el canvi dels blocs germans Recasens, perquè aquest va ser l'error al que es va induir a la comissió de carrers quan se li va donar. És l'únic cas que aquest carrer es va donar en període democràtic. I finalment al carrer Sant Genís Bertran. No ho he fet amb els alcaldes i carrers que es van establir en període democràtic. Això vol dir el carrer Alcalde Muntanya, el carrer Alcalde Sant Genís, el carrer Manuel Galla i el carrer Carmelo Fenech, que es van ser atorgats per part de corporacions democràtiques.
En fi, doncs hi ha qui dormirà més a gust, hi ha qui no quedarà satisfet, hi ha qui no estarà gens satisfet, com sempre és difícil contentar tothom. Ho ha fonamentat amb estudis històrics i aquest és el resultat. Es retiraran aquests quatre carrers franquistes i altres quatre que seguiran. I abans de parlar d'esports, l'Animac 2019 tindrà com a eix central aquesta propera edició, l'Animac, l'animació de Stop Motion, el certamen que, per cert, bat rècords amb més d'un miler de films rebuts per a la 23a edició de la mostra que se celebrarà a Lleida del 21 al 24 de febrer d'aquest proper 2019.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i ho fem amb el tema de la candidatura de Pirineus Barcelona. I és que hi ha més possibilitats de que otorguin aquests Jocs Olímpics d'hivern. I això és degut a la renúncia de Calgary amb aquests Jocs del 2026, que obre més les portes a Pirineus Barcelona.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, la saludem. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I amb ella sabeu que fem memòria. Anem a recordar el dia com avui, un 15 de novembre, però de l'any 1993. De què es parlava?
Pues una família, solament una família, havia demanat educació en castellà aquí a Lleida. Solament una família. Pujals creia que no hi hauria problemes en la normalització. Havien exigit a aquesta família una educació personalitzada en castellà pel seu fill, el que s'havia solucionat amb una educació complementària per a aquest nen. El Guaire, el conseller d'Ensenyament de la Generalitat, Joan Maria Pujals, va reconèixer que hi havia 17 famílies que havien realitzat una petició similar en tot Catalunya. Només una aquí a Lleida i en tot Catalunya 17. També uns 10.000 visitants van estar a la Fira de la Perdiu. La Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià, a la Noguera, va obtenir un gran èxit de públic. Més de 10.000 persones, com dèiem, se van donar cita en aquesta localitat per observar els 6.500 exemplars de diferents aus que s'exposaven en aquest recinte.
6.500 de diferents,
6.500 a la Fira de la Perdiu. Tot aus, eh?
Sí, sí, sí.
Tot aus, déu-n'hi-do. També el 13,8% de les beques universitàries anaven en aquells moments a la Universitat de Lleida. Les universitats catalanes eren les menys afavorides en aquest repartiment. Exigien que les ajudes siguessin gestionades des de Catalunya i el govern estava estudiant obrir línies de beques pròpies pels estudiants. La Politècnica batia rècords al comptar solament amb un 8,1% de persones becades. La situació de la Universitat de Lleida, doncs, podia considerar-se privilegiada en aquells moments. La mitjana que acolliria el primer llac, atenció, un llac de pesca controlada per a minusvàlids. Jo no sé si s'ha aconseguit això.
Això, aquí al Parc de la Mitjana.
Exacte. Sí. La Societat de Pescadors de Lleida havia elaborat un projecte per construir un llac artificial a la mitjana que permetria la pesca controlada als minusvàlids de Lleida. La instal·lació, que es construiria prop de la presa de Serós, tindria una superfície de 40.000 metres quadrats i allí s'instal·larien unes plataformes adequades perquè els pescadors que tinguin que usar la cadira de rodes puguin accedir fins al nivell de l'aigua sense cap tipus de problema. Els accessos se construirien pensant en aquestes persones i, per tant, tindrien uns desnivells molt reduïts. No obstant, la nova instal·lació estaria oberta a tots els pescadors de les comarques de Lleida. La construcció del nou llac estava prevista en un plaç de 5 mesos. Més de 20.000 persones estaven federades a les Terres de Ponent.
És que ara no em consta jo si existeix adaptat perquè els dos mini... No, perquè els dos mini llacs que hi ha només a l'entrada de la mitjana no...
Vaja, no estan adaptats.
No, però no és això.
Bueno, diu que era a prop de l'embassament de Serós.
Sí, per això t'ho dic, que no... Vaja, tampoc sóc aficionat a la pesca, per tant, pot ser que hi siguin i no ho sapiguem, però bueno, això és el que es deia fa 25 anys, que es parlava, com es fa avui en dia, de coses que es farien No que s'havien fet, no, que es farien.
Que es farien.
I moltes queden així, a l'aire.
Bueno, entrarien en funcionament, ells volien ja que entrés en funcionament la primavera del 93.
Perquè el llac ja existia, només s'havien de fer les plataformes.
Exacte.
En 5 mesos jo crec que n'havia de temps de sobres.
Era una iniciativa que havien copiat perquè ja funcionava en països europeus com França i Anglaterra. I ho van copiar d'allí. Vale, doncs fins aquí avui totes les notícies.
Molt bé, Mari Carmen, fins demà.
Tornem demà.
¡Ey! Ya han salido las notas del examen de anatomía. ¿Recuerdas que solo estudiamos la noche antes?
¡No me digas que hemos aprobado!
Pues no. Yo he sacado un 3 y tú un 2.
Esperar hasta el final a veces sale caro, pero otras no. Disfruta de nuestras ofertas de última hora para el Puente de Diciembre en destinos nacionales, islas, cruceros, Europa, al mejor precio y con pago en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Bueno, entre los dos tenemos un 5.
Nah, eso sí.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els dijous arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
Doncs tenim ja l'espai jurídic que, com ja veu escoltar la setmana passada, des del mes de novembre ens acompanyen ara els dijous. Avui està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, del bufet de Gonzalo Advocats. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Nostre.
I recordo que tenim un número de WhatsApp, és el 664-526-180, que ens arriben temes molt interessants i que, de veritat, que no es faci cosa o vergonya de dir, és que clar, jo això és un tema molt particular, només clar, no li interessarà a ningú, només a mi, que no, que de veritat, que us faríeu creus de la quantitat de problemes que compartim la gent, és a dir, fins i tot aquell problema que sembla que només tinc jo a la comunitat de veïns, amb la veïna de dalt o el veí de dalt, doncs segur que hi ha una altra persona que ens està escoltant que té el mateix problema i, si m'apureu, fins i tot quasi bé viuen als mateixos pisos, un primer i un segon o un tercer i un cinquè. Per tant, 664-526-180, si tens qualsevol tema, ens l'envies i, evidentment, nosaltres el tractarem perquè el que volem és que siguin temes que us interessin a tots plegats. Josep Lluís, avui anem a parlar d'un tema interessant, crec que molt interessant, i ho crec perquè en els últims anys ens han parlat i ens han venut la moto, i crec que ha de ser així perquè jo hi crec amb això, de que s'ha de ser emprenedor, de que si tens una idea tira-la endavant, munta la teva empresa, avança, arrisca't, no sempre et sortirà bé, però no passa res, tornes a aixecar i tornes a fer una altra empresa. Molt bé. Va, quan les coses no em surten bé, què passa? Qui paga la festa? És a dir, sempre és allò, no? Què passa aquí? Per tant, avui el que anem a parlar és de la responsabilitat limitada dels socis d'una societat. Perquè hi ha la creença, i això ho parlàvem fora de micròfon, Josep Lluís, que, bueno, pues escolta, jo muntava una societat limitada, SL, m'arrisco molt més del que jo ja sé que m'he d'arriscar, em surt malament, desapareixo, els proveïdors tots queden sense cobrar, i tranquils, perquè com que la meva responsabilitat són el primer capital que vaig fer a l'hora de crear la societat, doncs aquí acaba la meva responsabilitat. Ull, que no tot és així, eh?
Efectivament. Jo crec que hi ha al món jurídic hi ha moltes llegendes urbanes, i aquesta és una d'aquestes llegendes urbanes, amb el sentit de que crea una societat de responsabilitat limitada, com diu el seu nom, i aquí, passi el que passi, si això va malament, aquí no passa res, no respon ningú. I això cal dir que no és així. La majoria de la gent que crea societats, a veure, ho fan per diverses raons. Algunes, doncs, perquè per necessitat, de que això és exigit per determinades activitats, altres per gaudir de subvencions, o de altres per una situació que també caldria explicar de fiscalitat més favorable, i altres, doncs això, doncs per limitar la responsabilitat, no? Es pensa que els socis són irresponsables. I això no és ben veritat, no? A veure, els socis poden ser responsables de fets concrets, eh? És a dir, si jo dic que a la societat aporto una màquina que dic que val 40.000 euros i resulta que no val 40.000 euros, que en van 20.000 euros, això ocasiona una responsabilitat, perquè estic d'alguna manera enganyant. Però, a més, pensem que totes les societats, estem parlant, amb aquest nom o amb un nom diferent, sempre, ara em refereixo a les mercantils, tenen un o uns administradors. I aquests un o uns administradors són responsables d'allò que passa en la societat, o almenys d'algun dels actes. Fins i tot quan, encara que estiguin obeint ordres dels demés socis, ne són responsables. Per tant, compte, perquè no existeix una total impunitat o irresponsabilitat, no?
La figura de l'administrador dins d'una empresa ha de recaure sempre en un soci, en diversos socis, pot ser una persona externa, com funciona?
A veure, depèn del tipus de societats. Una cooperativa té un règim diferent d'una societat limitada o una anònima. En principi, per les mercantils, la idea és de que no fa falta ser soci per ser administrador. Pot ser un sol administrador, pot ser dos mancomunats o solidaris, poden ser un consell d'administració, que en una societat limitada hi ha un tope, un topall de 12 persones, poden ser una o més persones, retribuïdes o no retribuïdes. I aleshores, bueno, aquests administradors incorrien en responsabilitat en termes generals quan tinguin un actuar, evidentment, quan sigui dolós, quan sigui de manera òbvia, però també quan hi hagi algun tipus de culpa o negligència que faci que ocasioni una responsabilitat. Però fins i tot, sense haver-hi cap mena de culpa o negligència, hi ha responsabilitat objectiva, és a dir, sí o sí, en determinats casos. Si jo estic en un supòsit de responsabilitat objectiva, que ara en parlarem, i dintre d'un plaç, que són 2 mesos, jo no faig el que la llei me diu, incorriré amb responsabilitat de tots els deutes posteriors, de manera automàtica. I ja no te parlo de la responsabilitat que pugues encórrer amb el seu règim específic davant d'Hisenda, davant de la Seguretat Social, d'aquells deutes que tinguem amb Hisenda de la Seguretat Social. Per tant, compte amb la responsabilitat que poden incórrer els administradors quan no, sobretot quan no dissolguin la societat, quan no facin el que toca fer amb els casos que la llei marqui.
Clar, el cas de la dissolució, quines causes poden agafar els administradors? Vull dir, anem a dissoldre això.
Sí, a veure, hi ha diverses causes, no? Pot ser, a veure, per cessa de l'activitat, per cessament, i s'entén que hi ha cessament de l'activitat quan portem un any sense fer res, per la conclusió de l'empresa, per impossibilitat de portar a terme l'activitat social, i potser el cas més comú, més freqüent, és quan hi hagi pèrdues que matemàticament, en deixen reduït el patrimoni net d'una societat amb una quantitat inferior a la meitat del capital social. En aquest cas d'aquí, és a dir, quan ja estic en una situació econòmica precària, el que tinc que fer és diverses opcions. Una, dissol la societat, vale? Si es pot. Dos, aporto més capital. La tercera seria, bueno, reduir el capital quan se pogués. I la quarta és fer un concurs de creditors, i d'aquesta manera, amb el plaç, acudint a una d'aquestes 4 fórmules, em lliuraré de responsabilitat. Però ho he de fer amb rapidesa, ho he de fer amb efectivitat.
Mm-hmm. Clar, ara m'està venint al camp que, en el cas que hi hagi una única persona administradora, i tenint en compte que pot o no ser soci, doncs més o menys pot estar a la guait de tot plegat i pot decidir. Però si són diversos administradors, han d'estar d'acord tots a l'hora de fer una acció o no?
Sí, a veure, el tema està, en primer lloc, el que voldria ficar de relleu és que moltes vegades quan hi ha més d'un administrador, o fins i tot quan hi ha un sol, pues deleguen determinades tasques a un tercer. Bueno, això no serà una causa que m'exonere de responsabilitat. És a dir, quan hi ha diversos, la responsabilitat és solidària, és plegada de tots, i si jo no estic conforme amb una determinada decisió, el que he de fer, en primer lloc, el que li aconsellarem a aquesta persona és que a la junta corresponent ho fes constar amb acta, que fes constar que hi està en desacord i que prengui les mesures corresponents. Què vol dir això? Bueno, en cada cas concret es veurà, però des d'impugnar un acord social, dient no estic d'acord amb això, a el fet molt simple, a vegades dimitir. Me'n vaig, uh-huh. I a veure, perquè jo no sé còmplice d'aquesta situació i no ser-ne responsable. Però un ha de ficar els mitjans, no? Fins i tot, fixem-nos que fer concurs a vegades no és la solució, perquè el concurs també se qualifica i si hi ha una negligència greu també en poden resultar responsables. O sigui, el millor és parar molt de compte, no val allò de que jo no ho sabia, no és una excusa, i està a la guai de tot, ser responsable i, bueno, pues, en el seu cas, pues, mira, ha arribat el cas, pues, dimitir.
Uh-huh. Estava ara remirant un dels casos que has dit, que és la responsabilitat objectiva, que és la que realment diu que has d'estar a la guai. O sigui, no és allò de tinc el títol d'administrador d'aquesta empresa i em serveix per anar als restaurants i fer ull, has d'estar a la guai perquè a nivell legal ets responsable 100% i t'exclou això que jo no sabia res, és que jo no ho tenia clar, és que això ho vaig delegar, és que això m'ho feien. Sí, sí. No serveix res de tot això.
No. A més, la representació objectiva normalment és la que, a la que més acudim els advocats quan volem reclamar la responsabilitat i ens trobem amb una insolvència de l'empresa i el que anem és a reclamar responsabilitats. I anem a reclamar responsabilitat sobre tots aquells persones que formen part de l'òrgan d'administració amb una cooperativa, parlem del Consell Rector, amb una SAP parlem d'aquest òrgan i a veure, a les nostres contrades de supòsits de responsabilitat d'òrgans d'aquesta mena, n'hi ha força exemples. Jo d'alguna manera, i salvant les distàncies perquè la comparació no és del tot correcta, voldria que penséssiu amb el conductor d'un cotxe. El conductor d'un cotxe és equival a l'administrador, és qui guia aquella societat. El cotxe serà seu o no serà seu.
Correcte.
O no serà seu. Però aquesta persona és el responsable si hi ha un atropellament, tal. I si no, pues, a prendre les mesures perquè allò no es produeixi o fer la correcció que calgui. Uh-huh. Per tant, ser administrador no és una cosa que puguis fardar molt, sinó que és una qüestió de responsabilitat. Uh-huh. I ja me costa que la majoria de la gent així t'ho pense, però la gent també pensa, no, és que és responsabilitat limitada. No. La responsabilitat limitada, ojo, a veure, sí que ho és, però sempre amb un límit.
Hi ha una figura que hem deixat ara que no n'hem acabat de parlar de fons i és el soci que no és administrador. És a dir, el soci que no és administrador, quina responsabilitat té dins d'una empresa que, on vagin mal dades, per entendre'ns?
A veure, en principi, en termes generals, jo diria que excepte aquells supòsits de que no hagués aportat el que toqués i tal, jo diria que cap, ¿vale? Que diria que cap. Pot ser
hi ha casos particulars, suposo. Sí.
Pot ser que sigui la víctima. És a dir, quan estem parlant de responsabilitat dels administradors, estem parlant de responsabilitat no solament davant dels acreedors externs, proveïdors, sinó responsabilitat davant de la mateixa societat i de la resta de socis, no? Aleshores, pot ser que en la majoria dels casos sigui una víctima. Home, hi ha supòsits en què hi ha una cosa molt complicada que se'n diu l'alzamiento del velo. L'alzamiento del velo vol dir que darrere d'aquell administrador aparent hi ha una altra persona que és la que realment talla el bacallà, no? Uh-huh. Podria ser que aquest soci fos aquell que fos el mandamàs. Ojo en aquest cas, perquè amb aquest soci també li pot arribar a responsabilitat. Però en principi el soci, jo me l'imagino més aviat, moltes vegades, com una víctima més que com un... En principi no li tindria que arribar a responsabilitat. Uh-huh.
Doncs ja ho veieu, que hem tocat molts supòsits, però com sempre, el vostre particular, doncs... Aneu a veure els amics del bufet de Gonzalo Advocats i, com sempre dic, el cas és particular vostre. Doncs aneu allà, exposeu les vostres particularitats i us donaran consells particulars de cada cas, si és la manera. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Un plaer ha sigut meu, gràcies a vosaltres.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99.
El Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Hola. Tu no ho saps, però et mereixes una ovació. T'aixeques els dissabtes a les 8 del matí per portar la teva filla i les seves 5 companyes de l'equip de futbol al partit. Dissabte rere dissabte. Matina que matinaràs. Cada...
Vinga, que ens fem un selfie!
Veus com et va passant la vida. Però tot i això, ho fas. Per això, tu et mereixes aquesta oferta. Land Rover Discovery Sport Pure Tech Edition per 31.700 euros. Oferta vàlida fins al 30 de novembre. Finançat amb FCA Capital Espanya EFC.
Jaguar Land Rover Portolés. Avinguda Rovira Roura, número 68, Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Tots els dijous arriba el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ja saps que fa diverses temporades que ho tenim unit nosaltres, això, en un sol espai, i que, a més, sempre estem ben acompanyats amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, bon dia, Ricard, què tal?
El Cristian, per cert, que ja sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, a més, a les xarxes socials. Busqueu també a la seva plana web totes les sortides cap a les xarxes socials i al seu canal de YouTube, que segueixen, eh? No te canses, ¿no?, de salir en la tele, por así
por
decirlo,
ahí. ¿Eh? Bueno, Ricard, no, la nos verdad engancha, es que ¿eh? Ahora no, nos encanta hacer cosillas y nos encanta estar activos y hablar de temas interesantes. Y, por ejemplo, hoy que hablaremos de un tema muy, muy, muy interesante.
¿De qué hablaremos hoy? A ver.
Mira, hoy hablaremos de las enfermedades inflamatorias intestinales.
Bueno, te dejo, pero te voy a dar de margen otra semana. Me debes una receta de salmón.
Si quieres la decimos al final, va. Va, venga.
Hay gente esperando cada semana la receta del salmón de Cristian, a ver.
Exacto.
Venga,
exacto.
Va. Hoy.
Las enfermedades
inflamatorias intestinales. Esto también es una petición que tenemos a través de las redes sociales, que además la gente que lo padece, bueno, al principio es un dolor de cabeza interesante, ¿eh?
Bueno, es bastante complicado y es bastante que logres entender qué te está pasando y que logres entender cuáles son las combinaciones, los alimentos que te van bien.
Claro, primer
es bastante
paso,
complejo.
Entender qué pasa.
Buscamos
solución, pero...
Sí, es uno de los temas más complejos en nutrición, porque ahora encontramos enfermedades inflamatorias intestinales bien descritas, por ejemplo, una colitis ulcerosa, que es una enfermedad autoinmune, una enfermedad de Crohn, ¿vale? Enfermedades que ya están muy categorizadas y están bastante definidas, ¿no? Entonces, cuando hay el diagnóstico de esta enfermedad, lo que el paciente tiene dudas o lo que no sabe qué hacer es bien, pues cómo tiene que ser mi alimentación.
¿Qué
¿no?
cómo?
Entonces, claro, el tratamiento médico por encima de todo y ayudando a este tratamiento médico encontrar la alimentación que te genere estabilidad. Porque, por ejemplo, una enfermedad de Crohn te puede afectar desde la boca hasta el ano. Todo el trayecto intestinal se puede ver afectado. Entonces, personas que les afecta más el estómago, pues tienen unos alimentos que le van mejor, y un Crohn que tenga una afectación sobre todo del colon, hay otros alimentos que no le van bien, ¿no? Entonces, claro, tienes que empezar a entender muy bien o cuál es la situación más compleja e ir combinando los alimentos. Es muy personalizado, muy como toda la nutrición, que es personalizada, esta todavía lo es más.
Claro, pero esta es una de estas situaciones típicas en las que la alimentación no nos va a curar, pero sí que nos puede empeorar.
Sí, desde luego. Puede empeorar porque si no tienes una alimentación saludable y tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, es que no avanza.
Claro.
Bueno, te encuentras todavía pues peor. Tienes una calidad de vida que se reduce bastante, ¿vale? Porque si las diarreas son recurrentes, por ejemplo, y la alimentación no te está acompañando, pues quizás son más recurrentes todavía.
Estás hablando en plural. Evidentemente hay más de una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Pero hay algunos parámetros que podemos hablar de manera global?
Bueno, en general, de manera global, los síntomas son muy similares. Un síntoma que aparece mucho en general es disconfort, hinchazón, molestia, gases. Cualquier cosa que tomo, incluso un vaso de agua, me crea molestia, hinchazón, ¿no? Esto es una queja continua. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una enfermedad inflamatoria intestinal descrita, aparecen síntomas muy exagerados. Por ejemplo, diarreas 7 veces al día al lavabo durante una semana recurrente. Entonces, esto no genera mucho problema porque al final el paciente tiene que acudir a un médico, los diagnósticos están muy claros y al final pues se diagnostica la enfermedad. Sí. El problema es cuando estos síntomas son leves o que no terminan de ser descritos del todo, ¿no? Y entonces empezamos a entrar en un cajón desastre donde la persona se encuentra un poco mal, pero no lo suficientemente mal como para crear un diagnóstico claro, ¿no? Entonces, aquí es donde me quiero centrar ahora, porque hay personas que, pues, no encuentran la estabilidad, la comodidad para cada día tener una digestión segura, pues, normalizada, y entonces no sabemos qué hacer, y nos consultan mucho por esto. Entonces, Ricard, personas, hinchazón, alguna vez diarrea, alguna vez estreñimiento, molestia, un poco de dolor, ¿vale? Esto se puede asociar a que tu intestino tiene una pequeña disbiosis, una disconfort. Y entonces tenemos que asegurar sobre todo que hay una ingesta correcta de fibra, ¿vale? Tanto la soluble como la insoluble, que son de dos tipos, ¿vale? Estos dos tipos de sustancia, que es la fibra que tanto decimos, ayudan a que el bienestar intestinal se mejore. ¿Por qué? Porque esta fibra es de lo que se alimenta las bacterias de tu intestino, las bacterias buenas. Entonces, si le damos este alimento a las bacterias buenas, el intestino empieza a encontrarse mejor cada vez y empieza a encontrarse pues que tiene como salud, ¿no? Y entonces las digestiones cada vez son mejores. Claro, yo cuando reviso a una persona que tiene una disconfort, una disbiosis intestinal que llamamos, estas personas normalmente son muy monótonas con la alimentación, tienen baja ingesta de fibra, pocos ácidos grasos saludables, omega 3, tienden a alimentos muy ultraprocesados, ¿vale? Es una cosa que vamos viendo. Entonces, recomendamos totalmente a personas que se encuentren con un estómago. Hay personas que tienen este disconfort y te preguntan, yo no sé qué alimento me sienta mal. Y no, a veces no es un alimento concreto, es que tu intestino...
Pon una S al final, ¿cuál es? ¿Cuál es?
¿Cuál es? O simplemente que tu intestino no está tan saludable, tan fuerte, que cualquier alimento que requiera un poco de digestión ya le es difícil, ¿no?, hacerlo.
Hablabas de alimentos con fibra, vamos a recordarlos.
Por ejemplo, un alimento rico en fibra soluble e insoluble de las dos tipos es la legumbre. La legumbre tiene fibra que...
La legumbre es la gran olvidada.
La gran olvidada.
Es verdad.
Exacto, tal cual.
Es barata.
Barata.
Esto de caro y barato depende de la gente, pero vaya, es barato.
Es barata.
La puedes combinar con mil cosas, con una ensalada, con un plato de carne, con pescado, con lo que quieras. Está dentro de la dieta mediterránea. Nos han explicado que igual no tiene tanto glamour, pero es un superalimento.
Tal cual.
Y al final...
es tan exótica.
Se queda ahí en el lineal del supermercado, no la coge nadie.
Y ayer hice una charla y preguntaba, ¿quiénes de vosotros aquí coméis una vez a la semana legumbre? O sea, había muy poca gente que aseguraba que como mínimo una vez a la semana se comía legumbre. Entonces, claro, es un alimento...
La legumbre es fuente de fibra.
De fibra. Soluble, porque es aquella fibra que es más harinosa, por ejemplo, la patata tiene fibra soluble, el arroz es una fibra que no es como la piel de la piel de la lenteja, por ejemplo, tiene otro tipo de fibra, es esta fibra que no se absorbe, que es una fibra que simplemente se queda en el intestino y hace de colchón para estas bacterias irse alimentando de ella, no la puedes absorber tú. Entonces se queda en el intestino y crea un bienestar a las bacterias. Y hay otro tipo de fibra que es más la harina, que sí que la podemos absorber, que también da alimento a las bacterias, ¿vale? Por ejemplo, unas alcachofas son muy ricas en fibra insoluble, que no la podemos absorber. Por eso cuando comemos este tipo de alimento, pues vamos más veces al lavabo, porque claro, se queda en el intestino y ayuda a que el tránsito se favorezca, ¿no? Entonces, tenemos que comer de los dos tipos de fibra. Otro alimento rico en fibra son los cereales integrales, ¿vale? Incluido el arroz, la pasta, la quinoa, son alimentos...
Estos que no llevan azúcar, ¿eh?
Los que no llevan azúcar.
Porque claro, ya sabes que esto de los cereales del desayuno es controvertido, ¿eh?
Exacto. Pues estos cereales integrales tienen, los dos, tienen fibra soluble e insoluble, favorecen al bienestar intestinal. Y recomiendo a las personas que tengan más molestias intestinales, cuando cocinen patata, que tengan patata cocinada, la dejen en la nevera por un día y se la coman al día siguiente. Allí esta fibra soluble se crean moléculas un poco más saludables desde el punto de vista intestinal.
¿Pero esto pasa por el tema de la baja temperatura o por
sí,
el tiempo?
Sí, por la baja temperatura y por el tiempo también. Cuando cocinas la patata es un muy buen alimento.
O sea, yo pongo la patata al vapor o la hiervo en agua... Uh-huh. La saco, espero que se enfríe un poco, y la pongo en la nevera dentro de un tupper.
Y al día siguiente
te la comes.
¿Vale? Entonces esta fibra está más disponible, digamos, para las bacterias. Y tiene mejor efecto para personas que tienen estos problemas intestinales. Recordar, si tienes un problema intestinal, comer dos o tres piezas de fruta al día. que hay...
Otra asignatura pendiente.
Otra asignatura pendiente. Hay personas que dicen, es que tengo hinchazón y no como fruta. Es un error, ¿vale? Si te sienta mal la fruta, lo que tienes que hacer es empezar a introducirla poco a poco, ¿vale? Pues hoy a lo mejor me como media manzana, no hace falta que te comes una entera porque te sienta mal, pues te comes media. Pero no le digas a tu intestino, no te doy trabajo, porque todavía se volverá más perezoso y todavía claro. le costará más digerir. Y por último, lo mismo pasa con las legumbres. Hay personas que si tienen hinchazón ya no comen legumbres o no comen brócoli porque les crea hinchazón.
Correcto.
Entonces, mezcla la legumbre con el hidrato de carbono. Ponemos arroz y un poco de lentejas. Compremos una lenteja sin piel, por ejemplo, y poquito a poco vas introduciendo esta fibra, que es lo que hará que tu intestino cada vez esté más fuerte. Si tú dejas descansar mucho el intestino, por ejemplo, quito el gluten porque me parece bien. Ya no le estamos dando trabajo al intestino y entonces se vuelve todavía más perezoso claro, en este sentido, claro. ¿vale?
Doncs hem parlat avui de les enfermedades inflamatòries intestinales, como siempre, primero un diagnóstico médico, identificar exactamente, porque hay diferentes tipos y diferentes tratamientos, pero después es un bon consell també que visiteu un nutricionista perquè un cop tingueu el vostre diagnòstic digui, escolta, claro. com puc donar suport al tractament mèdic? Mira, tinc això, doncs va, vinga, anem a mirar què et va bé, què no et va bé uh-huh. i ajudar a que bueno, o se pueda recuperar uno o que le sea mucho más leve lo que padezca.
Y no nos inventemos cosas, Ricard. No. Si tengo una intolerancia a la lactosa, tenemos que saberlo si realmente claro. eres intolerante. Si eres intolerante al gluten, saber si eres intolerante al gluten. Si no, no quitar alimentos porque esto genera más problemas.
Es verdad, hay gente que no le siente bien. Dice, no, seré intolerante a la lactosa. Bueno, míratelo.
Claro,
aquel día no te ha sentado bien.
Tal cual.
¿Vale? Claro. El Cristian, ja sabeu, el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres número 74, a internet, a les xarxes socials, i si no, doncs cada dijous aquí al matí de Cope Lleida. Cristian, un placer.
Gràcies, Ricard, nos vemos.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Amb el Joan Bellmunt el que fem cada dia camí de la una és obrir la finestra dels records, que ens duen a mil i un paratges, i a mil i una històries. Cap on anem avui?
Avui ens quedarem a Lleida, Ricard.
Ah, mira.
Què et sembla?
El diacudic.
Avui que volies marxar amb algun indret lluny, bueno. i parlarem de les nits de Lleida, concretament de les nits del Royal.
Ah.
Era al principi del segle XX, per tant, estem parlant de 4 dies a nivell de records.
Sí, no res.
Que en la capital de la Terra Ferma eren ben diferents. El carrer Major, el carrer Cavallers, enfilant-se amunt cap al Pla de la Panera, era ple d'una densa barreja de flaires que saturava l'ambient. Els millors records, en allò que fa referència a diversions, els trobem al carrer Cavallers, i concretament al número 9. Allí hi havia l'antic local del Café Royal, aquell music hall de llegenda mítica a les nits de Lleida, que hi havia sessions de tarda i de nit, perllongades fins a la matinada i amb el ressopó pel mig. Era de planta baixa i un primer pis tot de llotges vorejant i a baix ple de tauletes. Al fons, un escenari no gaire gran on un pianista feia sonar harmonioses melodies esperant l'hora estel·lar de l'acoplista que amb aquells couplets sempre de lletra picant sortia a actuar. Per allí van passar la Paca a la Xina, la Trevinya, la Cocherito de Bilbao, la Rubiales, fins i tot la Raquel Mella, que molts anys després encara la pogueren anar a mirar al Teatre Espanyol de Barcelona amb la companyia dels vienesos. No obstant això, els canvis que s'operaren després de la Guerra Europea de 1914-1918 van fer dir de mort el Music Hall i el 18 d'octubre de 1923 s'inaugurava el Salón Español destinado a cine y otros espectáculos públicos en el antiguo local del Café Royal completament transformado. Ja veieu, és allò que deien, tot bé que s'acaba. Una de les grans veritats de la vida és aquesta. I el Royal, en les nits de Lleida, que va tindre molta vida i molta importància, també va desaparèixer avui, fins i tot, molts els és desconegut. I la dita d'avui, ja que hem parlat d'una cupletista i d'un pianista, pues, la dita d'avui ens diu, qui canta, els seus mals espanta.
Vaja, jo crec que aquesta dita està en tots els idiomes, eh?
Sí? Pues serà qüestió de cantar.
La música és tan gran que ajuda molt.
Que fa oblidar moltes coses.
Gràcies, Joan.
Adéu.
30 segons, arribem a la una. Una darrera hora, Trànsit aplica els ajustos que reclamaven els transportistes obligats a desviar-se cap a l'autopista. Els vehicles ja poden accedir a la via ràpida per l'accés més proper en el sentit de la marxa. Arribem a la una, busquem la darrera hora informativa i després, avui sí que estrenem nova temporada de La Nieve en la Cope.